Al matí, amb Mireia Sanz.
Recorda aquests dies la seva història. Si diumenge es commemorava el Dia Mundial contra l'Holocaust amb la instal·lació d'un monòlit a la plaça Montserrat Roig, aquest vespre s'inaugura una exposició que recorda els 40 anys de les primeres eleccions municipals després del franquisme. Van celebrar-se el dimarts 3 d'abril de l'any 1979 i a Sabadell la victòria va recaure en Antoni Ferrés, del SUC. Repassem aquells dies i ho fem en conversa amb l'historiador sabadellenc Martí Marín, que és doctor en Història Contemporània i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i que avui farà la presentació de la mostra. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Primer de tot, per situar-nos una mica, com s'arriba a aquestes eleccions municipals? Quin és el context històric del moment?
A les eleccions del 79 s'hi arriba en un ambient de una certa relaxació per part del govern central, del govern de la UCDE, perquè ha fet dos tests previs, que són les dues eleccions generals del 77 i del 79 mateix, un mes abans. El govern de la UCDE tenia molta por de les eleccions municipals, perquè recordava el 14 d'abril del 31, quan unes eleccions municipals havien fet caure la monarquia i havien portat a la república. Aleshores va intentar retardar-les el màxim possible i un cop havia obtingut dues victòries electorals a les generals va poder anar més tranquil a les eleccions municipals.
Uh-huh. Per tant, aquest és el context històric del moment d'aquestes eleccions municipals que es donen en aquesta recuperació d'aquesta democràcia molt incipient, llavors.
Sí, és una situació, a veure, estrambòtica. En el moment que es fan les eleccions municipals, esclar, hi ha encara en possessió ajuntaments franquistes, nomenats, designats, els alcaldes, i elegits per un procediment absolutament antidemocràtic, els regidors, que estan en exercici des de 1974, mm-hmm. en Franco viu. Per tant, diguem que la situació és més que estranya.
I els ajuntaments eren llavors organismes similars als que tenim avui dia? És a dir, ens els hem d'imaginar com ajuntaments amb les competències similars a les que hi ha avui dia o era molt diferent l'estructura de poder respecte a l'Estat i l'Ajuntament? Clar, hem de tenir en compte que en aquella època les autonomies no existien tampoc, per tant entenc que aquesta escala de competències tampoc existia.
Exacte, no existia. Els ajuntaments, en primer lloc, eren extremadament pobres. Si avui són els parents pobres de l'administració, en aquella època eren els parents miserables. Les dotacions financeres eren misèrrimes i, per tant, les competències que podien assolir en la pràctica eren molt mínimes. Però, sobretot, era un joc jeràrquic. L'alcalde manava sobre els regidors i els podia destituir, encara que no hi hagués eleccions aviat i sense que s'haguessin de fer parcials per recanviar-los. Uh-huh. Al mateix temps, l'alcalde el podia destituir, el governador civil, quan li donava la gana. És més, el governador civil podia restringir els moviments de l'alcalde. L'alcalde li havia de demanar permís per abandonar la ciutat. Per tant, és un món completament diferent i que està en plena vigència en aquell moment, perquè les lleis municipals en vigor són les de 1945.
Mm-hmm. Per tant, en tota aquesta situació, arriba el moment de dir, va, anem a fer unes eleccions municipals. Aquestes eleccions municipals com s'afronten des de l'àmbit més ciutadà? És a dir, el ciutadà de peu com les viu?
El ciutadà de peu les viu amb una certa estranyesa, perquè té uns precedents electorals molt recents, 77 i 79 mateix, però són unes eleccions llunyanes, en què s'ha hagut de decidir sobre opcions polítiques, algunes de les quals són noves i no coneixen. D'altres no tenen presència en el seu entorn, i sobretot els candidats, més enllà de l'Adolfo Suárez, president del govern, moltes vegades són desconeguts, perfectes desconeguts. A les eleccions municipals això no passa. Els candidats són de proximitat, els partits que no tenen presència, és que és igual que es presentin com que no, perquè no els votarà ningú, i per tant el joc és molt més restringit, molt més proper, molt animat per sectors, i a veure, i donaran uns resultats completament diferents del 77 o del 79.
Clar, i com ens hem d'imaginar aquestes eleccions democràtiques? És a dir, com ens hem d'imaginar la campanya electoral que acompanya les eleccions? Perquè jo avui, mentre es preparava l'entrevista, pensava, ara tenim molt clar, no?, com són les campanyes electorals, i juga molt paper la televisió, darrerament també les xarxes socials, però clar, en aquell moment, venint d'on venim, amb la gent, amb molta gent que no havia anat a votar mai, com s'articula aquesta sensació de com es fa aquesta campanya electoral? Com es viu als carrers?
Els cartells encara són una cosa determinant. La presència dels cartells, l'obsessió per encartellar. A dia d'avui està molt reglat i tots sabem que els cartells estan penjats als fanals i poca cosa més. A l'època no. la ciutat estava encartellada fins a uns nivells extraordinaris, perquè era l'única manera de fer arribar la propaganda local. La televisió només parlava de les candidatures municipals, en genèric, de tal partit o de tal altre, però no es podia preocupar de presentar alcalde per alcalde. I recordem que la televisió era del govern en tot el sentit de la paraula. Dos canals i tots dos governamentals. Per tant, la campanya es viu molt en el carrer i en els petits actes.
I com són aquests petits actes? És a dir, ens hem d'imaginar aquells grans mítings que hem vist alguna vegada en imatges on l'àmbit municipal eren de menys abast?
Clar, depèn del lloc.
Clar, però imagina't el que ens preocupa, Sabadell, per exemple.
A Sabadell són mítings que, diguem, l'espai més gran que ocupen segurament és el dia de la faràndula. Però que se'n fan molts, se'n fan un nombre molt considerable de mítings petits, de petites reunions, per barris, per districtes, i aquí depèn molt la capacitat organitzativa de cada partit, que vol dir de quants militants i activistes disposa a cada lloc de la ciutat. I aquí el Partit Socialista Unificat de Catalunya, PSUC, diguem, els passa la mà per la cara a tots.
I això és el que explica el que acaba passant, no? Aquell 3 d'abril?
Sí, és així, perquè és el partit amb més militància a la ciutat, és una militància extremadament jove, i és el partit on, dins de la llista, on pot reconèixer un major nombre d'activistes coneguts barri per barri, districte per districte. O sigui, això es veurà en l'exposició quan l'aneu a examinar, que la quantitat de dirigents d'associacions de veïns de la candidatura del SUC és, en fi, és una proporció molt gran. Un de cada tres, pràcticament, cosa que no passa a cap altra llista.
Clar, per tant, ens hem d'imaginar un Antoni Farrés fent grans mítings arreu de la ciutat de cara a aquelles eleccions.
Grans mítings potser seria exagerar. Mm-hmm. També s'ha de dir que Antoni Farrés és una persona molt coneguda, però no més que alguns dels que l'acompanyen a la candidatura. No podem mirar-nos l'Antoni Farrés des del final com si hagués estat sempre el mateix. L'any 79 l'Antoni Farrés és un dels dirigents del PSUC local, però no és el gran dirigent, el gran líder. Ho serà a partir d'aquesta victòria electoral. Pensem que és l'única que no té per majoria absoluta.
Mm-hmm. Per tant, com es dona a conèixer ell com a persona, o ja es coneix a la ciutat?
Ell se'l coneix. Ell se'l coneix com a advocat laboralista, defensor, per tant, de causes sindicals. Se'l coneix com a militant clandestí a partir del moment en què s'ha dit a la lluny. Se'l coneix perquè ha estat a la presó. És prou conegut. A més, diguem que és, entre cometes, de Sabadell de tota la vida.
Uh-huh.
Que és un dels determinants de per què anirà ell de cap de llista i no una altra persona. I a partir d'aquest moment, diguem, el Farrés conegut com a activista, el Farrés conegut com a advocat, passa a ser el Farrés conegut com a polític actiu.
Uh-huh. Per tant, el que defineix que acabi sent ell el cap de llista no és que fos la persona més coneguda de la seva llista, sinó també aquest valor de ser de Sabadell de tota la vida.
Això és una de les coses que hi pesa, perquè una de les coses que s'intenta en les candidatures del SUC, això és molt explícit, és que el cap de llista sigui conegut, però conegut a tot arreu, en el sentit de que no pot ser el dirigent d'un barri.
Uh-huh.
Encara que sigui el barri més populós de Sabadell, en aquest cas, Can Oriac, ha de ser algú que en el casc antic de la ciutat també sigui conegut. Això després no té moltes conseqüències electorals,
eh?
Uh-huh. Perquè el coneguis i que el votis són dues coses diferents. Però aquesta és la directriu que marca el partit i que es va seguint més o menys a tot arreu. És a dir, per exemple, a Badalona, amb el cas del Màrius Díaz, que també serà alcalde del 79, també és una qüestió que ell forma part de les famílies que han viscut des de fa molts anys en el casc antic de Badalona, grans del bar, gran boom de l'etapa franquista, diguem, del creixement poblacional, vull dir.
I quins són els opositors a aquell Antoni Farrés a l'any 79?
No té opositors. O sigui, és quan guanyi, llavors tindrà opositors. En tot cas, té competidors.
Uh-huh.
I com a competidors grans són les dues forces polítiques, PSC, per una banda, i Convergència Democràtica, que de fa poc s'ha convertit en la coalició Convergència i Unió, que són les que ha quedat just darrere en les eleccions del 77 o del 79, o just davant, crec que en un cas, els socialistes, en eleccions generals. Per tant, se suposa que si hi ha una certa continuïtat en el vot, aquestes seran les forces amb les quals s'haurà d'enfrontar. Però el tema oposició és relatiu, perquè hi ha un acord entre els partits polítics que procedeixen de l'antifranquisme, tots tres hi procedeixen, de que aquell que guanyi dels tres tindrà el suport dels altres per evitar continuïtats franquistes o per evitar el que es considera en aquell moment que és una continuïtat quasi franquista, que és la UCD. I en aquest cas el pacte PSUC-PSC quan acabi les eleccions és automàtic i governaran junts durant alguns anys.
Mm-hmm. Per tant, és això que deies, que no acaben de ser opositors del tot perquè tenen aquest acord que passi el que passi, una força d'aquestes transformadores noves serà la que s'encarregarà de capitanejar aquesta alcaldia de Sabadell, no?
És així, això sí. Al cap d'un any, diguem, Convergència i Unió, que pensem que al cap d'un any hi ha les eleccions al Parlament de Catalunya i ja té uns altres objectius, començarà a convertir-se en una força d'oposició. És a dir, la lluna de mel dura uns mesos. Amb el PSC, en canvi, és un pacte de govern. És un pacte estable. I es mantindrà durant anys.
Uh-huh. I en tot això, de quins són aquells els grans temes dels que es parlen en aquests mítings, en aquesta campanya electoral de l'any 79?
El gran tema és la transformació urbanística de la ciutat. Perquè a poc us aboqueu a mirar plànols o fotografies del Sabadell del 79. El Sabadell del 79 és un desastre urbanístic. Absolut. Ple de descampats, brut fins a l'extenuació, on encara no s'ha completat el procés de pavimentació dels carrers, fins i tot en alguns llocs encara manca el clavegueram, i és el desastre sobre el desastre. Per tant, és del que més es parla. D'això i al costat dels equipaments que han d'acompanyar aquest urbanisme, de la manca de places escolars, perquè encara hi ha uns dèficits que avui ens semblarien inversemblants, de la manca d'assistència sanitària de proximitat, és a dir, gairebé de tots els temes que avui considerem bàsics, que no estaven resolts ni de bon tros.
Mm-hmm. I, però clar, tot això no es pot aconseguir en un ajuntament, espero que m'he notat la frase que has dit, que és el parent miserable de l'administració, no? Això d'anar acompanyat d'un canvi de legislació també pel que fa al finançament dels ajuntaments, entenc.
Efectivament. El que passa, i per donar-nos compte de les grans transformacions que tenen lloc en aquesta primera etapa, és que no hi haurà una llei de bases de règim local nova fins al 85-86. Primer s'aprova la llei, després el reglament. I per tant el finançament no canvia. Els ajuntaments estan infradotats. El que passa és que el que hi haurà, diguem, és una major sensibilitat a l'hora de concedir finançament des d'estructures polítiques superiors. I aquí el pes bàsic, però absolutament bàsic, fins a l'any 83 és la Diputació de Barcelona. Perquè en un moment que la Generalitat està començant les seves passes, encara no s'ha procedit als traspassos de competències i el que trigaran. L'única entitat ben dotada és la Diputació de Barcelona. I el paper de la Diputació de Barcelona aquí serà bàsic.
Mm-hmm. Per aconseguir aquests diners que permetin fer aquesta gran transformació urbanística.
Almenys alguns. I d'altres dependrà de la imaginació dels propis ajuntaments. És a dir, l'Ajuntament de Sabadell, crec que el llarg procés cap al Parc Catalunya és la prova més clara, és de que hi ha la possibilitat d'obtenir recursos propis per la via de allò, vendre per urbanitzar. Això són les dues bandes de l'Eix Macià. Uh-huh. A una banda es venen terrenys i a l'altra, en aquest cas, no s'urbanitza, sinó que s'ajardina. És a dir, els recursos propis, la imaginació pròpia d'un ajuntament que té unes idees molt clares, que té una massa crítica al darrere de regidors i de gent propera i que porten molts anys treballant-hi. Pensem que en aquell moment es farà una exposició a Sabadell preciosa per les dimensions i per les possibilitats de l'època que Sabadell proposa, on es recull tota la crítica ciutadana al Pla d'Ordenació Urbanística del 76. Allà hi ha totes les idees bàsiques del que es farà a partir d'aquell moment.
És a dir, es recullen aquestes idees ciutadanes al 100%, pràcticament.
Ah, absolutament, absolutament. I on no s'arriba és perquè no arriben els diners. Poques vegades hi ha hagut una comunió tan gran entre el conjunt de la societat sabadellenca i el que acaba realitzant l'Ajuntament. I això és el que explica l'èxit i la continuïtat. I el pas de la majoria simple, la majoria absoluta, i ja, al final, amb 20 anys, que a més s'acaben identificant amb una persona, cosa que diguem, està molt bé perquè Antoni Ferrer realment va ser una cosa excepcional, però potser és una mica injust amb tots els altres. No estava sol.
Segurament. Això sempre passa, no? Que sempre sol és molt difícil fer coses en aquesta vida. Però, a banda d'aquesta realitat del moment que ens arriba després, de com evoluciona aquell primer ajuntament, en aquelles primeres eleccions, els índexs de participació quins són? És a dir, la ciutat es bolca massivament a les urnes o encara li costa una mica entrar al joc democràtic?
La participació a la ciutat és elevada en el 77 i en el 79 a les eleccions generals, sens dubte, i força elevada en el referèndum constitucional del 78. Quan dic força elevada, vull dir que els nivells de participació no són tan diferents als de la Segona República. Ara, d'un 25 a un 30% d'abstenció, és que això és gairebé sempre. També abans, no és només un efecte dictadura, sinó que és una qüestió gairebé estructural. A les eleccions municipals sempre es participa menys. Els raons són molt complexos, ens portarien molt lluny. Dins de les eleccions municipals són unes de les que es participa més. Avui els índexs de participació són molt més baixos a les municipals. O sigui, l'ambient és d'expectació, no de distància. Sabadell havia estat una ciutat molt mobilitzada contra la dictadura i havia fet una campanya contra el penúltim dels alcaldes de la dictadura, en Josep Borrull. No hauria tingut massa sentit que 3 anys després d'aquella campanya, quan l'alcalde es pot triar, no hi hagués hagut una participació molt notable. Les xifres concretes no les sé, les exposició les dono, vull dir, no les sé de memòria.
En qualsevol cas, com es coneixen els resultats d'aquelles eleccions? Perquè ara tenim molt clar com coneixem els resultats electorals, no? Allò, seure'ns davant de la televisió, esperar que ens els donin, o la ràdio, escolteu la ràdio sobretot, però com es coneixien llavors? Perquè jo recordo imatges d'aquelles de, per exemple, de la Segona República, no? Traient el cartell de la plaça de l'Ajuntament. Clar, no sé si ja havíem evolucionat una mica més, no? Com es coneixen els resultats llavors?
Doncs de manera no tan diferent. La televisió donava resultats molt globals, donava resultats de les capitals de província, per tant, de tota aquella ciutat, important o no, que important poblacionalment, vull dir, que no fos capital de província, doncs t'havies d'espavilar localment. En les primeres eleccions municipals i en algunes de les que vingueren després, el lloc on anava la gent a saber els resultats eren les seus dels partits, que tenien els seus interventors i podien donar avançaments, i sobretot a la plaça de l'Ajuntament, entre Sant Roc i Doctor Robert, allà es concentrava força gent per veure els resultats. I era tot molt manual, naturalment.
Doncs tu tenia també molta, no sé, un caràcter molt romàntic, no? Esperar que a la plaça de l'Ajuntament et diguin el resultat de les eleccions. També li trobo aquest punt romàntic.
En aquell moment ningú ho veia, una cosa romàntica. Avui, a veure, és el canvi de perspectiva, aquest és el temps, 40 anys.
Com tot, Martí, com tot. I com va ser la fase de constitució d'aquests ajuntaments? Perquè ara està tot molt regulat, no? Ara sabem que hi ha els ajuntaments a les eleccions un dia i hi ha un termini màxim en què ja es constitueix aquest ajuntament i hi ha d'haver un acord i si no és la força més votada, no?
Això també existia, no era un problema. Això no és un problema. Penseu que quan es va a unes eleccions, si no es tenen tendències suïcides, s'han aprovat unes reglamentacions més o menys consensuades, amb algun forat de tant en tant, sí, però vaja, no més dels que trobaríem avui.
Per tant, malgrat que regissin per aquella llei de l'any 45, m'has dit?
No, es fa una llei específica.
Es fa
un decret específic i s'aprofiten els reglaments d'aquelles coses que no és necessari canviar, perquè a vegades hi ha qüestions que són purament tècniques, que hi ha de signar les actes, que hi ha un munt de qüestions. I es té l'experiència de les generals del 77 i del 79.
Experiència molt important per entendre com funcionen aquestes municipals?
Per a molta gent, vaja, saber per aprendre a votar. Les del 77 són, en aquest sentit, molt més precàries que cap altra. Perquè aquelles sí que es fan en una situació que, dir-ne democràtica, és tenir molta imaginació. Les del 77 són les primeres eleccions generals. Democràtiques, hauríem de parlar amb molta calma,
No hi ha prou garanties?
No, en absolut, de fet, ni el cens. Confessava un dels membres de la Junta Electoral de Barcelona, molts anys després, que encara al final del recompte tenien seriosos dubtes de que a Laureano López Rodó, d'Aliança Popular, número 1 del partit a Catalunya i únic diputat que van treure en aquelles eleccions per Barcelona, de debò hagués tingut els vots que necessitava per sortir. Tenien dubtes per un parell de milers de vots.
Ostres.
Però en aras del consens van dir, bueno, ara si el deixarem fora, només és un, que s'hi quedi, i no va passar res. Ningú va presentar reclamacions. És a dir, que l'esperit era de consens, almenys, de l'oposició cap al poder, diguem, però la precisió en què es podien recontar les coses era molt més precària.
I el 79 ja són més...
Ja està tot més, molt més garballat, ja n'han après, i al cap de les eleccions dels anys 80 són plenament normals, normals en el sentit d'homologables a qualsevol país europeu. Les del 77-79 es fan amb bona voluntat.
Doncs Martí Marín, doctor en Història Contemporània, professor de l'Autònoma, moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí al programa. A veure si trobem un dia perquè puguis venir a l'estudi i puguem parlar en llarg abast de la història de Sabadell i com afrontava Sabadell aquells dies.
A veure
si trobem.
Ocasió.
A veure si trobem un moment.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Vinga, adéu, bon dia.
Recordeu, avui a les 7 al Casal Pere IV s'inaugura l'exposició sobre els 40 anys dels ajuntaments democràtics, una exposició que recorda doncs aquell abril del 79 en què es van fer les primeres eleccions democràtiques a la ciutat de Sabadell. S'inaugura amb un acte en què podreu sentir a Martí Marín, però també a tres dels regidors que van formar part d'aquell executiu de l'any 1979.